L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 23 de desembre, destacarem... L'administració número 2 de Tortosa reparteix 60.000 euros del 5è premi, el 8.128. Els afectats de la cooperativa de l'Aldea comencen a recuperar de forma efectiva els seus diners. El Consell del Montsià assumeix la gratuïtat del transport escolar d'Ullacona i les cases d'Alcanar durant el curs. Les centrals nuclears de l'Estat superen les proves de resistència. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu parlant de la grossa de Nadal, alegria continguda entre la família propietària de l'administració número 2 de Tortosa, que va repartir 60.000 euros venent 10 dècims del 5è premi el 8.128, fins a l'establiment ubicat a l'Avinguda Generalitat de la ciutat, a la part exterior de l'edifici del mercat. Es van apropar molts periodistes, però cap premiat. Precisament la presència dels mitjans de comunicació va fer que molts curiosos s'aturessin a preguntar quin número havia tocat. Molts d'ells se l'apuntaven en un paper, mantenint l'esperança de tenir-lo a casa. La propietària de l'administració, Lu Pelerín, va explicar que aquests 10 dècims es van vendre molt aviat, possiblement entre l'agost i setembre. La propietària de l'administració se'n va assabentar que havia repartit un premi per una trucada telefònica. De fet, un dels primers que es va apropar a felicitar-la va estar el propietari de l'administració número 1 de Tortosa, ubicada també al carrer Sant Blai. L'administració del mercat no ha estat la primera vegada que repartia premis a la rifa de Nadal. Lu Pelerín.
Hombre, yo creo que siempre anima, porque otra vez cuando nos tocó también se animó mucho. Del niño lo vendimos todo. Ahora, no sé si... Yo creo que será un aliciente. Habíamos dado en Navidad hace unos años, no sé, me acuerdo cuándo, y en octubre del 2009 también dimos un segundo premio.
Aquest 60.000 euros ha estat l'únic premi que ha caigut a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que aquest matí llargues cues de ciutadans de l'Aldea es podien veure davant de la secció de crèdit de la cooperativa per recuperar part dels seus estalvis. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és. Avui els ciutadans de l'Aldea que es va veure afectats per els problemes econòmics de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea han pogut començar a retirar doncs, part dels seus fons, especialment aquells que tenien estalviats fins a 1.000 euros. Cal recordar també que aquells que tenien més de 1.000 euros podran retirar fins al 50% de la quantitat que tenien estalviada en aquesta entitat financera. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, ens parlava d'aquest moment que és important per als ciutadans d'aquesta localitat del Baix Ebre. Dani Andreu.
La Generalitat, l'Associació d'Afectats, la pròpia cooperativa i, en definitiva, totes les gestions que ha pogut fer l'Ajuntament en aquesta via per tal de que es pugui donar complida resolució a la necessitat de que la gent de l'Aldea pugui retornar a tindre els seus recursos a les seves butxaques, no? Esta és la primera part, és la primera fase, diguéssim, i bueno, en tot el civisme del món, en tota la tranquil·litat del món, pues, la gent està passant per l'oficina de la Caixa, estan recollint tal com es va quedar la meitat del compte a la vista els que tenien més de 1.000 euros i tota la seva totalitat els que tenien menys de 1.000 euros, i en definitiva, a hores d'ara, pues, no tenim altra cosa que dir que s'està complint tal com marcava l'acord i, en definitiva, satisfets per aquesta part de compliment i, evidentment, a l'expectativa de que això s'hagi de complir en la seva totalitat durant els propers mesos.
Doncs, evidentment, això és un bàlsam per als ciutadans de l'aldea. L'alcalde de la localitat ha recordat que aquest tema ha estat un dels que li ha fet passar més malament des de que és alcalde, a la vegada que s'ha mostrat preocupat per la posició que s'ha mantingut per part del govern a les Terres de l'Ebre de no haver avisat a l'alcalde de l'aldea en algunes de les reunions que eren importants i crucials per a la solució d'aquest problema.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que després del ple de pressupostos celebrat al Consell Comarcal del Montsià aquesta setmana, el transport escolar per als alumnes de la nostra comarca, que viuen en nuclis de població de municipis com Alcanar, Ulldecona o Amposta, serà gratuït, com a mínim, fins a final de curs. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui i una vegada més d'aquesta polèmica que el transport escolar dels alumnes de les cases que assisteixen a les classes de l'IES Sol de Riu, dels alumnes dels barris d'Ulldecona que assisteixen a les classes de l'IES Sales i Ferrer i també dels alumnes del Poble Nou que assisteixen a Amposta. Tot l'alumnat de la nostra comarca perjudicat per aquesta normativa que feia obligatori el pagament del transport escolar per assistir a les classes d'alumnes que es desplaçaven dins del seu mateix terme municipal. Ara, i gràcies a aquesta partida aprovada al ple del Consell Comarcal, el ple dels pressupostos celebrat el passat dimecres, l'habilitació d'una partida de 18.000 euros sumats a l'aportació de gairebé 9.000 procedents del Pla de Mobilitat de la Diputació de Tarragona permetran que els alumnes no hagin de pagar els seus desplaçaments per assistir a les classes. Una molt bona notícia que als nostres micròfons confirmen el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Alcanar i també conseller comarcal Ivan Romeu. L'escoltem.
Pues bé, la notícia és que afecta a les famílies de també les cases com de Ulldecona. L'objectiu de transport escolar, ahir al Consell Comarcal en plenari se va aprovar habilitar una partida pressupostària que cobrís el cost del transport escolar. Afectava a tots els nois que estudien igual a les cases com als barris d'Ulldecona. Cosa que ja s'havia fet anteriorment en alguna reunió en pares de les cases, sobretot en el president del Consell Comarcal, donar la bona voluntat i el treball a poder aconseguir que afecti el menys possible. En aquest cas, el menys possible ha sigut que s'ha pogut aconseguir això, que és el fet que no es pagui res de cost de transport escolar. Ningú de les cases ni d'Ulldecona. Això també ha donat peu a poder fer un conveni en diputació de forma que també vinculéssim una altra administració, vist la insistència, sobretot del Consell Comarcal del Montsià, en nuclis una miqueta diferenciats a la resta de tot el país, ens donem compte de que bueno, és una feina ben feta i això és el que hem de valorar, fets i resultats.
Cal destacar que els afectats per aquesta qüestió eren aproximadament unes 50 famílies de les cases i vora 80 dels nuclis urbans del terme d'Ulldecona. El Consell Comarcal recentment havia aprovat una taxa d'un euro i mig per alumne i dia per sufragar els desplaçaments, una taxa que es podria aplicar a partir del proper curs si no s'aconseguís de modificar el redactat de l'actual normativa, ja que aquesta decisió és, recordem, de moment i únicament vàlida per en aquest curs 2011-2012.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les centrals nuclears de l'Estat no tenen res que suposi una deficiència rellevant en la seguretat de les instal·lacions. És una de les conclusions que es desprèn de l'avaluació realitzada pel ple del Consell de Seguretat Nuclear, que va aprovar ahir dijous l'informe final de les proves de resistència a les que s'han sotmès les centrals nuclears de l'Estat, d'acord amb el calendari establert per la Unió Europea després de la catàstrofe de Fukushima. Segons assegura el Consell de Seguretat Nuclear, les comprovacions i estudis realitzats posen de manifest l'existència de marges que asseguren el manteniment de les condicions de seguretat de les centrals. El Consell de Seguretat Nuclear afirma que els informes presentats pels titulars de les centrals compleixen amb les especificacions de les proves de resistència elaborades per UENRA i ENSREC i donen una resposta adequada a les corresponents instruccions tècniques complementàries emeses per aquest organisme. Així, afirma que actualment es compleixen les bases de disseny i les bases de llicència establertes per a cada instal·lació. En aquest sentit, les comprovacions i estudis realitzats posen de manifest, segons el Consell, l'existència de marges que asseguren el manteniment de les condicions de seguretat de les centrals. A més, per incrementar encara més la capacitat de resposta davant situacions extremes, els titulars han proposat la implantació de millores rellevants i el reforç dels recursos per fer front a emergències, segons va assenyalar el Consell de Seguretat Nuclear, que va precisar que les millores es realitzen en diverses etapes en funció de les seves característiques tècniques i dels terminis necessaris per la seva implantació. D'aquesta manera, en un primer termini, que finalitzarà entre juny i desembre del 2012, s'implantaran mesures factibles i es realitzaran la major part dels estudis complementaris. A mitjà termini, s'incorporarà un segon bloc de modificacions de disseny que acabarà entre el 2013 i 2014 i a llarg termini, entre el 2015 i el 2016, està previst que finalitzi tot el programa de millores, incloent-hi nous desenvolupaments i modificacions de disseny que impliquen noves construccions o canvis en els sistemes. El Consell de Seguretat Nuclear enviarà instruccions tècniques complementàries a cada titular a principis d'any per requerir-los la implantació de les propostes de millora presentades, així com la realització d'estudis complementaris o altres modificacions.
Si l'últim dia de l'any vols practicar esport, ja no tens excusa, perquè el 31 de desembre arriba a l'Aldea i per primera vegada la cursa marxa de Sant Silvestre amb una distància de 10 quilòmetres. A les 10 del matí sortida de la marxa, a les 10:30 sortida de la cursa. Recorda, 31 de desembre, primera cursa i marxa Sant Silvestre a l'Aldea amb una distància de 10 quilòmetres. El preu de l'inscripció és de 3 euros fins al proper 16 de desembre. Inscripcions i més info a Casal de Joves de l'Aldea, telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. A l'Aldea, arriba el 31 de desembre la primera cursa marxa de Sant Silvestre. Premis per als guanyadors, premis per categories, apta per tothom. Encara pots apuntar-te-ho. Cursa de Sant Silvestre, 31 de desembre. L'Aldea. Organitza Regidoria d'Esports, Ajuntament de l'Aldea.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària 5 euros a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. Ah, i comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de MUTE.
Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa avui que l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha aprovat el pressupost municipal del 2012, que redueix un 10% respecte al pressupost del 2011. No és així, Núria?
Efectivament, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va aprovar ahir en un ple extraordinari un pressupost d'11.700.000 euros per al 2012, que suposa una reducció del 10% respecte al pressupost d'aquest 2011. Es tracta d'un pressupost prudent que busca l'austeritat, però que té un marcat de caràcter social, i ja que es mantenen les subvencions en tots aquells serveis de caràcter social i es congelen les ordenances fiscals. Així és com ha definit el regidor d'Hisenda, Batiste Forcadell, el pressupost per a l'any vinent.
Hem de dir que a nivell d'ingressos es preveu un descens d'1.300.000 euros a la recaptació. Descens d'ingressos que tot s'ha de dir marcarà el pressupost de la despesa i la política seguida d'aquest govern. Aquest descens de la recaptació ve provocat per diversos factors, factors que poden considerar-se externs com interns dins la gestió pressupostària. Uns pressupostos que busquen l'austeritat, que es fonamenta en els principis de prudència i que guarden sintonia amb els temes actuals, sense oblidar el seu caràcter social. Caràcter que es manifesta en dues grans vessants: manteniment de les subvencions en tot aquest servei de caràcter social i congelació de les ordenances fiscals.
Amb una reducció de la despesa corrent d'un 10%, de la partida de personal d'un 5% o de les partides destinades a les regidories, que redueixen totes excepte la de serveis socials, entre d'altres mesures, el consistori rapitenc ha fet front a la davallada d'ingressos prevista per a l'any vinent com a conseqüència principalment de la recaptació procedent de l'IBI, que serà de 700.000 euros menys, de les aportacions de la Generalitat i la reducció de la participació en els tributs de l'Estat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que la web de la Plana Ràdio aconsegueix aquest 2011 22.000 lectors. Al decurs de l'any que s'acaba, ha publicat prop de 800 notícies del territori, 260 de les quals referents a Santa Bàrbara. Josep Roig.
Arriba el final de l'any i és el moment de passar balanç de les activitats. Així ho fan a diferents entitats i també diferents mitjans de comunicació. Aquesta és, doncs, la idea que ha mogut a la nostra emissora també a valorar l'activitat de la pàgina web laplanaradio.cat, que paral·lelament a l'activitat radiofònica portem a terme els treballadors de la emissora de Santa Bàrbara. El balanç no pot ser més que positiu, tenint en compte que, segons les estadístiques aconseguides mitjançant el servei d'anàlisi i recompte del Google Analytics, la web de Santa Bàrbara, la web de la Plana Ràdio, ha aconseguit 22.000 lectors aquest 2011. Segons la mateixa font, el 57% dels lectors de la nostra web són de procedència de ciutats i pobles de Catalunya i la resta d'altres comunitats, especialment Madrid, i països, especialment França, el que ens fa suposar que són ebrencs o planers i planeres els que utilitzen el nostre servei d'informació virtual per apropar-se al territori i conèixer la informació que s'hi genera. Cada lector sol mirar una mitjana de dues pàgines i la permanència és també d'una mitjana de 2 minuts. Segons el mateix anàlisi que hem fet aquests dies, hi ha altres apartats de la web als que potser els hi falta un poc més d'embranzida, com per exemple a on hi pengem els podcasts, és a dir, els àudios de les entrevistes i altres continguts de la nostra programació. L'esforç que requereix aquesta feina no es veu equilibrada amb el nombre d'usuaris del servei. El que sí que veiem que agrada als lectors de la web de la Plana Ràdio és la galeria de fotos. És un altre dels apartats de la web que rep més visites. S'han de destacar també que l'apartat d'opinió, és a dir, els comentaris que deixen algunes de les notícies que hi publiquem, aquest 2011 ha crescut també. Sembla que els lectors de la pàgina web de la Plana Ràdio comencen a trobar-li el gust a dir també la seua sobre aquelles notícies o aquelles temàtiques que més els copsen. Això és bo perquè significa que el lector, a part de llegir, també s'hi implica. Avui els lectors de la web, laplanaradio.cat, hi trobaran, a part de la felicitació nadalenca, un breu anuari amb les dues o tres notícies locals més destacades de cada mes de l'any que acaba.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Deltebre prepara l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. Abans, però, arriba el Pare Noel. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
Aquest any a Deltebre la cavalcada comença per la part de la Cava. A les 5 de la tarda els Reis Mags d'Orient arribaran pel riu amb llagut al Club Nàutic, des d'on començaran la visita a la nostra població. La cavalcada del 2012 comptarà amb un total de 6 carrosses, 3 de les quals es destinaran per a cada rei mag, tot acompanyat de capgrossos, cavalls, bandes de música, patges de foc, majorets, tambors i cornetes. El desenvolupament previst és de 2 hores i 15 minuts i com cada any hi haurà 3 parades previstes, una a la parròquia de Sant Miquel, l'altra a l'Ajuntament i finalment de la parròquia de l'Assumpció. Dels canvis i novetats de la cavalcada d'enguany en parla el regidor de Cultura, Joan Alginet.
Des de l'àrea de Cultura hem intentat aportar algunes innovacions i algunes novetats perquè sempre se fan d'apreciar i més en aquests moments en què val la pena que hi hagin novetats. I com a novetat principal tindrem que enguany els Reis Mags mos vindran a Deltebre en llaüt, vindran pel riu en llaüt des del pont Lo Passador fins al Club Nàutic, i lo llaüt lo Sirgador, i d'allí aniran en cavalls per la vora del riu fins a la cooperativa de vivendes, que pujaran a les carrosses pertinents. L'organització de la cavalcada comporta una organització de personal i de voluntaris i de col·laboradors molt important. Des d'aquí també els vull agrair tot l'esforç i el sacrifici que faran perquè la cavalcada sigui possible, a les persones que perden les nits preparant les carrosses ben boniques i ben adornades perquè els Reis Mags puguen vindre ben carregats, i en definitiva penso que és una de les coses que com a poble ens podem sentir orgullosos, perquè és una de les cavalcades més grans, més ben organitzades i amb més participació de les nostres terres, no? I això ens fa sentir satisfets i orgullosos. També hi haurà la participació de la penya cavallista i també del Tirri Arrastre, tots els cavalls i cavallistes del poble que volen participar, i moltíssima gent anònima que no em cansaria d'agrair-los la seva participació i la seva col·laboració. Per tant, penso que serà un èxit de cavalcada, com ha sigut venint aquests anys, i que vinguin carregats, que la situació econòmica que estem vivint, penso que els Reis Mags no n'entenen d'això i passaran una mica de llarg de la crisi i mos portaran tot el que mos mereixem, que és molt.
Els encàrrecs per a ses majestats, els Reis Mags, es realitzaran el mateix 5 de gener de 10 del matí a 5 de la tarda a cada parada. D'altra banda, l'Associació Local de la Dona de la Cava ultima els detalls del que serà la desfilada del Pare Noel, que arribarà demà 24 de desembre. A partir de les 5:30 de la tarda sortirà la comitiva que desfilarà fins al lloc de repartiment de regals. També l'Associació de Veïns Gent del Barri organitza una festa del Pare Noel. També serà demà, 24 de desembre, a partir de les 6:30 de la tarda davant del Barri Alto.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Pastorets de Moreira arriben per primer cop al Felip Pedrell. El 6 de gener de 1925, a Ulldecona, es representava per primer cop els Pastorets de Moreira i va anar a càrrec de l'Orfeo Montsià. 7 anys més tard, Tortosa va acollir aquesta representació a càrrec de l'Orfeo Tortosí. I ara, 96 anys després de la primera representació, arriben a Tortosa. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Tot sorgeix arran d'un treball de recerca de la recuperació de l'obra del mestre Moreira, que ha estat portada a terme pel professor de música del Conservatori de Tortosa, Joan Vidal, i pel filòleg Albert Aragonès, i qui ha becat l'Institut Ramon Muntaner. Escoltem Joan Vidal.
Després d'un parell d'anys d'haver-lo estat treballant, un dia vam trobar un sobre en diverses partitures que es van utilitzar en els pastorets originals, que fins al moment se desconeixia que encara estaven en poder de la família, i ens van plantejar de presentar un projecte a l'Institut Ramon Muntaner per a poder representar altra vegada aquests pastorets.
Entre les moltes peces que s'han recuperat n'hi ha alguna de desconeguda, però moltes tradicionals del folclore tortosí. També s'interpretaran melodies gregorianes de la Catedral de Tortosa.
Bueno, hi ha, per exemple, n'hi ha una peça per a cor de veus blanques a dos veus, que és inèdita d'ella, que és el cant dels àngels, que és el moment en què s'apareixen els àngels als pastors, que és una peça molt bonica, no era desconeguda. És una de les que hem orquestat perquè agradava molt. I després la majoria segueix una mica el perfil del músic. Ell va fer molta recerca al folclore del nostre territori. I, per exemple, canten la Nadala que canten quan està arribant al final de l'obra i que quan fan l'ofrena, és Sant Josep va buscar el foc, que és una Nadala tradicional d'aquí. I després canten algunes peces extretes. N'hi ha una que és quan apareix l'escena final del pessebre, que canten una melodia gregoriana, que és també originària del rite de la Catedral de Tortosa, i una peça polifònica a tres veus, que és la que es despedixen al final de tot, canten tots i resumixen l'obra en un cor en què canten el cor de l'Orfeo Tortosí, el de Xiquets, tots.
Es coneixien tres versions diferents dels Pastorets de Moreira i ara per la seva recuperació s'ha fet una fusió dels tres mateixos en una representació col·lectiva dirigida pel director de teatre Planer, Xavier Aragó, i en la que hi participen l'Orfeo Tortosí, el Petit Cor Flumine, Saragatona, el Conservatori de Música de Tortosa i l'Escola Municipal de Teatre.
Sí, sí, realment és un espectacle grandiós perquè... Bueno, en els dossiers que m'ha enviat a la gent que participa, tot el que han recollit de les notícies de premsa de l'època, doncs han passat també perquè ho veien. I els comentaris d'època ja eren de que era un espectacle mai vist, perquè recollia tot, no arriba a ser una òpera, però és el que més hi sembla, perquè tens la part d'escena, llums, cant, dansa, música, tens tot. Ja no pot haver més.
L'única cosa que no han recuperat són els decorats de l'època perquè no en tenien prou informació i s'ha suplert amb un treball d'il·luminació. Recollint la idea original de l'any 25, la representació anirà destinada a recaptar diners per la casa d'acollida de Càritas.
I vam recollir la idea original. Originàriament això es va fer per a una festa que es deia Nadal del Pobre i era benèfic. I nosaltres vam anar a parlar a Càritas i els ho vam proposar que per al menjador que té Càritas també fer-ho al seu, per a benefici del menjador. I vam ficar un preu simbòlic que tampoc, vull dir, que pogués aportar econòmicament una ajuda, més que sigui per poc que sigui, no? Però que tampoc no sigui una despesa gran, i llavors han ficat un preu de 2 euros.
En total són unes 120 persones les que hi participen en tot aquest projecte, un treball que ja es porta assajant des del mes de setembre. Recordem que només hi ha una única representació i serà el dia 30 de desembre a les 8 de la tarda i al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària 5 euros a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. I comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X-Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest divendres, segona jornada d'aquest hivern, sembla que continuarem amb aquesta tendència, tal com arriba l'hivern poc fred, és a dir, que l'ambient torna a ser agradable al llarg de la jornada i fins i tot més estable, més sol, menys núvols i menys vent. Això sí, hi haurà algunes boires i boirines de matinada, les fondades de l'interior, que poden ser una mica més persistents però acabaran aixecant-se, i en aquests sectors la matinada pot ser més freda, fins i tot amb alguns valors que s'aproximin als 0 graus, però sempre bastant localitzats tots aquests fenòmens. Al llarg de la jornada, per tant, temperatures que s'enfilaran ràpidament cap als 15 graus i, de fet, a la façana litoral i prelitoral no descartem alguna xifra pròxima als 20. No esperem tramuntana. Com a molt, de cara al vespre podria començar a reforçar-se una mica, precisament quan apareixen alguns núvols prims en el Pirineu, sobretot extrem occidental. La matinada de dissabte, la cua d'un front pot generar algun ruixat de neu en aquest sector amb una cota que baixaria cap als 1.000 metres. Tot plegat duraria poc perquè l'anticicló tornaria a imposar-se al llarg de dissabte i, per tant, en tot cas, dissabte les temperatures baixarien transitòriament i el vent també s'intensificaria de manera transitòria, perquè per Nadal i Sant Esteve, amb l'anticicló ubicat instal·lat a sobre de casa nostra, dominarà el sol, però amb més boires, més extenses a l'interior, on l'ambient podria persistir una mica fred.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui, darrer del 2011. Tornarem a estar amb tots vostès el dilluns, en dia 9 de gener. Fins llavors, desitjar-los molt bones festes i fins l'any que ve.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.